Molt bon dia, són 2:15 del matí d'aquest dimecres 4 d'octubre de 2023 i puc començar el programa Entitats. Aquest espai vol ser una finestra, recordin, perquè les entitats de Sant Cugat puguin venir aquí a la ràdio a explicar la seva activitat i mostrar-la a tota la ciutat. Avui hem convidat a la plataforma de pensionistes de Sant Cugat, aprofitant que aquests dies se celebra la Setmana de la Gent Gran. La plataforma de pensionistes és una entitat que enguany celebra el seu 5è any de vida. Per tant, és una associació jove que lluita pels drets dels més grans. Ens acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Sant Cugat dos dels seus membres, la Neus Medina i en Josep Maria Bové. Benvinguts a Cugat Media, els dos.
Gràcies, hola. Igualment.
Ara els explicava. El 15 de gener de 2018 vam fer la primera concentració de plataforma davant l'Ajuntament per reclamar primer pensions dignes. Com recordeu els inicis de la plataforma?
Doncs mira, en aquella època es feien unes concentracions a Bilbao que van ser molt exitoses, sortien constantment als mitjans de comunicació i ens vam fer solidaris amb el tema del 0,25, perquè en aquella època només ens pujaven les pensions un 0,25, molt per sota de l'índex de l'IPC anual. A partir d'aquell moment ens vam presentar davant de l'Ajuntament, ja dit, solidaris amb el tema, perquè sabíem que era un tema de recolzament, ja que aquí no es podia solucionar res per augmentar el tema de les pensions. I a partir d'aquell moment també ens vam adonar compte de que, ja que vam crear un caliu davant de l'Ajuntament de forces persones fent aquesta reivindicació, ens vam constituir com a plataforma perquè vam entendre de que calia potser també fer moltes més millores aquí a Sant Cugat per la gent gran, ja que vèiem unes carències.
Era el 2018, abans de la pandèmia. No sé com recordes tu, Neus, aquells moments de les primeres concentracions que fèieu.
Pues la veritat és que eren molt exitoses, van ser espontànies, com deia el Josep Maria. Vam pensar que era molt important contribuir, no?, amb tota la resta de gent gran de l'Estat, d'empentar i de protestar i d'aconseguir unes pensions dignes i no un 0,25 que realment era derrisori, no? Jo crec que per això és important la nostra entitat, perquè precisament a partir d'això vam dir, bueno, és que a Sant Cugat també tenim altres problemes a solucionar. I ens vam dirigir cap a l'Ajuntament, perquè en principi és la institució que tenim més a prop. Està molt clar que la pandèmia ens va aturar, com va aturar tot el país, però passat aquest escull, diguéssim, tornem a ser-hi. Estem aquí i som una plataforma reivindicativa, o sigui, estem ahí. Però també som una plataforma que plantegem solucions als problemes.
O sigui, no només us queixeu, sinó...
Exacte. O sigui, nosaltres sabem que els problemes són problemes i s'acaben quan hi ha solucions. I en això estem. En això estem.
Deia al principi que sou una plataforma jove que treballa per la gent més gran del municipi.
Ben trobat.
Com és que fins fa 5 anys no existia aquesta plataforma? Com creieu que estava la gent gran? És a dir, això suposo que es fa fent un xup-xup-xup-xup fins que sortiu al carrer. Com és els anys anteriors, aquests 5 anys?
No, la veritat és que va ser una espontaneïtat. Vull dir, aquí hi havia forces associacions, hi ha casals d'avis... i suposo que és una inèrcia, però és que la veritat va ser un moment que estàvem força empipats. Vull dir, tenim pressa. Vull dir, és un dels nostres eslògans que ja per la nostra edat l'hem fet nostre, no? Vull dir, tenim pressa a solucionar problemes, i ja dic, va ser molt espontània i per això ens vam aturar el trànsit, ens vam fer veure de seguida. I la veritat és que era un tema molt important en aquell moment, perquè va ser segurament el segon o tercer any que només cobràvem el 0,25 més. I a partir d'aquell moment, com que vam veure la nostra força, vam veure també, és el que diu la Neus, som reivindicatius, però a la vegada aportem solucions a problemes que sabem que n'hi ha forces encara amb el nostre col·lectiu.
I 5 anys després, quina valoració feu d'aquest camí i com veieu els 5 anys propers?
Val. A veure, nosaltres des del principi vam constatar tota una sèrie de detectar, més aviat, tota una sèrie de problemes, a part de les pensions, que teníem molt clar que teníem que estar per fer força amb el resto de plataformes i gent gran. El que vam detectar és, el primer és que a Sant Cugat necessitem una segona residència que sigui pública. Les llistes d'espera per ingressar en aquesta residència són de 3 anys i més. Sabem perquè ens venen moltes persones, evidentment, venen i ens expliquen els problemes. A Sant Cugat hi ha moltes residències, però una són la pública, les altres són de pagament.
Privades i cares.
Privades i molt cares. I no hem de pensar que Sant Cugat és un poble de gent rica. No és així. O sigui, hi ha gent que realment té serios problemes. Recordo un senyor que em va dir: escolta, jo estic sol, tinc una pensió molt petiteta, en aquest moment tinc molta dificultat per caminar. Podré anar a la residència pública perquè no tinc recursos. A mi se'm va caure el món a sobre. O sigui, clar, què li deia jo a aquest home? L'únic que li vas dir: escolta, mira, fes una instància en l'Ajuntament, per almenys que hi hagi constància. Però li vaig explicar que les llistes d'espera eren molt, molt grans. Bé, què ha passat en aquests anys, no? Que ja estem negociant amb l'Ajuntament? D'entrada va haver una moció, no me'n recordo l'any, però fa ja molt de temps, on tots els partits es van pronunciar per la construcció d'una segona residència. Va ser una moció institucional. A partir d'aquí, l'Ajuntament, en aquests 5 anys, l'Ajuntament va adquirir o va dir: tenim un terreny.
A Vulpelleres.
A Vulpelleres. Tenim un terreny per fer aquesta construcció. Fins i tot al llarg de les negociacions vam anar una mica més lluny. Es van comprometre a construir la residència, o sigui, avançar els diners per la residència, evidentment a condició que la Generalitat, que es qui té les competències, això ho sabem, no?
Retornés aquests diners
i es fes càrrec sobretot de la gestió, perquè per l'Ajuntament és inassumible, a part de que no és la seva competència, no? Cal dir que la Generalitat no està gaire per la labor. Nosaltres seguirem insistint, perquè realment no és allò de dir: bueno, hem de demanar coses. És que és tan necessària, tan, o sigui, és una qüestió de dignitat. És una qüestió de dignitat i de intentar que la gent que no pot pagar té dret a viure la seva bellesa i últims dies d'una manera digna. O sigui, estem aquí. En mobilitat, hem aconseguit una reducció per als pensionistes que tenen menys ingressos. S'ha de tenir un carnet que procura els ferrocarrils, que es diu A i B. Val?
Perdó, un incís.
Sí.
Cal pensar que el nostre hospital de referència
és el Mutua Terrassa.
Sí, és el Mutua Terrassa.
I una de les reclamacions és que hi hagi hospital públic de referència a Sant Cugat, o com a mínim més a prop.
I si no, de moment, que hi hagi... demanem que hi hagi una reducció en el preu...
En la mobilitat amb transport públic.
Exactament. A veure...
Això s'ha aconseguit, en certa manera.
S'ha aconseguit...
En certa manera, dic.
A mitges,
un
no?
Un ajut.
Realment, això es fa per la gent que té uns ingressos molt petits, però hi ha gent que té uns ingressos, jo diria, 1.000 euros. Si has d'anar, perquè nosaltres som un col·lectiu que contínuament necessitem de metges, per exemple...
Avui tenia una visita.
Avui el Josep Maria tenia una visita que ho sabíem.
Exactament.
Sí, som... Però que l'he posposada a l'una i mitja per poder estar aquí.
Aleshores, pues això, si cada vegada que vas a la Mutua de Terrassa has de pagar el preu, que són, no sé si uns 6 euros, una 6, cosa 40, així, 6,40, amb uns ingressos de 1.000 euros, és una mica justet. Aleshores, nosaltres seguirem demanant que s'ampliï aquesta, aquesta bonificació. Cal dir que a l'any 2022 es van fer 5.000 viatges.
De gent de major necessitat.
De gent amb aquesta...
Amb aquesta bonificació.
Amb aquesta bonificació, exactament. O sigui que bueno, que hi ha demanda i que hi ha raó per fer aquesta... parlem d'hospital, eh? Ara afegeixo, no? Volem un hospital general bàsic. Un hospital general bàsic que doni serveis a Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal. Hi ha un compromís del conseller.
Aquí, que es farà Rubí. Que es farà... Sembla que es farà Rubí.
Aquí lo dejo, es diu, no? Aquí lo dejo, no?
Sí, però, perdona, sí. Es va posar una primera pedra.
Sí, sí.
Fa molts anys.
Aquí en Sant Joan.
Aquí, Vull dir, per sí, sí. Construir un hospital i encara...
Que tenia nom i tot.
Exacte.
Vicente Ferrer,
exacte.
I sí, sí, hi havia un projecte de construcció fet que tots
és
vam veure.
Que el que no s'ha previst és el creixement tan espontani que hi ha hagut a Sant Cugat. És el municipi potser que ha crescut més a tot Catalunya
en
poc temps. Vam passar de 30.000 habitants a 100.000, vull dir, en pocs anys. Però no han tingut potser la previsió o les ganes de poder donar serveis apropiat a una ciutat de 100.000 habitants.
Exactament. Bueno, seguim amb el...
Amb les vostres demandes.
Les nostres
crec que
demandes...
està sobre la taula l'activació del pla estratègic de la gent gran, que això sí que és
exactament.
Qüestió de l'Ajuntament.
Exactament,
únicament.
Exactament. Sí, sí, sí. En aquest moment la diagnosi està acabada. Està acabada ja fa força temps, però per problemes X... encara no hi ha resultats. Nosaltres fem part també de la taula de la gent gran i a l'última reunió ens van dir que en aquesta reunió, cada mes es reuneix la taula de la gent gran, en aquesta reunió sí que vindran a explicar i a donar compte de la diagnosi. És molt important perquè cal saber quins són els problemes reals que tenim la gent gran per fer polítiques que realment siguin útils, no?
Però te n'adones el que deia. És a dir, ara ens hem de donar compte quines són les necessitats de la gent gran, però sí, es veu dia a dia. Nosaltres, des de que ens vam constituir, vam tenir moltes reunions amb el govern anterior. Realment molt receptiu i a la vegada teníem reunions cada mes, aproximadament. Veníem molt preparats perquè dintre del nostre col·lectiu hi ha gent, lògicament, doncs, enginyers, metges i de més, vull dir que ens preparàvem les reunions amb l'Ajuntament. Ells quedaven sobtats, els tècnics mateixos que estaven presents, de lo bé preparades que estaven aquelles reunions, no? Però l'administració és lenta. És quan ja pràcticament vèiem la llum per un tema, canviava el govern. Va canviar el govern.
És que tornem a començar.
Tornem a començar.
Sí.
I això, francament, és fa difícil amb la nostra necessitat tan important que tenim amb tots aquests temes.
Sí, a veure, nosaltres ja, ara que parlem de la relació amb l'Ajuntament, ja hem negociat amb tres equip de govern. Aquest serà el quart. Esperem que tot l'aconseguit en l'anterior legislatura, que jo he de dir personalment que la Núria Gibert, que va ser la nostra consellera, es va, com es diu vulgarment, mullar moltíssim.
La regidora de Drets Socials,
exacte,
va deixar el mandat.
Jo li estic, i si em pot sentir des d'aquí, li estem molt agraïts perquè realment va ser ella la que va impulsar moltes coses. Esperem que aquest govern segueixin aquesta, en aquesta senda, diguéssim. Esperem. De moment donem-los un marge, no? Perquè tenim una reunió, hem demanat i tenim una reunió prevista.
Sí, però jo el que volia dir és el següent. Aviam, el pressupost municipal està a 150 o 180 milions d'euros. No es considera un ajuntament sensible en temes socials si no té un pressupost d'un 10% a serveis socials. Estem molt lluny d'aconseguir-ho. No estem ni al 50%. Home, realment, per això dic que els serveis socials són molt importants a tota població i nosaltres estem patint molt aquest fet.
Per què creieu que ha de servir per vosaltres el pla estratègic de la gent gran? O sigui, ara demaneu l'activació d'aquest pla, però què ha de tenir aquest pla perquè faci, perquè millori la vostra vida?
Pues el que m'he explicat, si veiem el problema, ha de venir solucions, i això és l'Ajuntament qui les ha de posar. Potser no totes, perquè si hi ha un problema de mobilitat que afecta, diguéssim, els ferrocarrils o de més, pues, serà una cosa negociada. Però, bàsicament, seran polítiques municipals i han de ser valentes i han de ser útils i realment s'han de posar per la labor, perquè aquest col·lectiu nostre no para de créixer. És veritat que Sant Cugat creix, però també creix la població de més de 60 anys.
Ara en tenim més de 15.000 persones per sobre de 65 anys.
A Sant Cugat. A Sant Cugat. Sí. Sempre s'havia dit que era la ciutat dels nens, però cada vegada s'està revertint.
Pues suposo que és temps també de fer polítiques que pensin en això, que no ens trobem... Ja estem amb molts problemes, no? Però que no ens trobem amb problemes realment que no tinguin solució. Volia parlar de l'última cosa, bueno, de les dues...
Una quarta cosa tens,
sí.
Com a objectius.
Sí, bueno... Vam demanar una publicació que serveix de guia de la gent gran amb tots els recursos que l'Ajuntament té a l'abast. Això ja és realitat.
És una realitat que la van anunciar fa poc,
sí.
I que ara amb aquesta nova setmana de la gent gran han fet...
Exacte, sí, sí. Bueno, ja,
us va arribar això a casa, sí. Tota la gent de més de 60 anys, crec. Pot ser 65.
De 65, sí. Però van arribar a un 10%.
No, bueno,
sí,
però
no hi ha prou tiratge.
Però va, o sigui, això va i...
Esperen poder-ho ampliar, el tiratge, però la veritat és que barria molt poca gent. Que és una de les coses que ens queixàvem. Si hi ha uns serveis, encara que siguin menys del que pretenem, dintre de l'Ajuntament, si no es fa publicitat...
Si no els coneix la gent, no es farà servir més.
Ah,
no,
exacte, exacte. Per això exacte. Vam lluitar
llavors
per la
no
guia...
Llavors no crees la necessitat. Es pensen que no hi ha necessitat perquè no els fa servir. Ah, perquè no els coneix.
Per això es va crear la guia, exactament. I a la vegada ja dic que encara no ha arribat a prou gent.
Bueno, després, una altra cosa que s'ha aconseguit, entre cometes, no? O sigui, hem de desenvolupar amb aquest equip de govern, és la creació d'una taula de sanitat. Per què? Perquè al nostre col·lectiu li interessa moltíssim, obvi. I en aquesta taula nosaltres la pensem que sigui una taula on hi hagi l'Ajuntament, on hi hagi el personal de sanitat i on hi hagi els usuaris i usuàries d'aquest servei, que pot solucionar moltíssims problemes o com a mínim donar-los a veure, o sigui, fer llum dels problemes que hi ha i cercar solucions.
I això existeix?
No.
No, això és el que reclameu perquè
sí,
es constitueixi.
Sí, i això va ser una última, diguéssim, promesa de dir, bueno, ja en parlarem...
Amb l'anterior mandat.
Sí, i aleshores nosaltres, evidentment, RQR, cada 15 dies...
Hem fet concentracions davant de CatSalut, perquè, clar, l'Ajuntament deia que aquest últim consistori de que el tema sanitat no pertanyia a les seves
la seva competència i per tant no
les seves competències. Llavors ens vam dirigir a CatSalut, vam tenir diverses reunions amb ells, realment van ser també molt receptius, realment, perquè, clar, ens tallàvem el trànsit, fèiem soroll, i d'alguna manera, clar, veiem la necessitat de, ja que abans de la pandèmia teníem una sèrie de serveis, com més són especialistes, que teníem en aquells moments als CAPs, quan va arribar la pandèmia, van desaparèixer i no han tornat.
I no han tornat. Són aquelles coses que la pandèmia es va aprofitar per...
Ah, exacte, per reestructurar segurament el tema. Sí. Sabem de la mancança de metges, però, home, una ciutat de 100.000 habitants que per qualsevol especialitat hàgim d'anar a Terrassa, amb el que suposa desplaçament i de més, no s'entén. Mm.
I ara que heu dit la paraula pandèmia, pel vostre col·lectiu, que ja estava constituït com a plataforma, com vau viure aquell temps? No sé si amb molta solitud o no, al
no,
contrari, no.
A casa. Vull dir, bueno, aviam, va haver-hi la solidaritat del veïnat, a la qual doncs, sortíem cada dia i teníem la possibilitat de fer la xerradeta amb els veïns. Vull dir, no, jo almenys no la vaig patir.
No, bueno...
Massa. Entre altres coses, perquè tinc un gos a casa. Mm, i això ens...
companyia.
No, és que això tenia dret
a sortir
a passejar. I llavors inclús els veïns me'l demanaven per passejar. El pobret estava
sí.
una mica
sabem
estressat.
Sabem que hi ha persones de la nostra plataforma que realment ho han passat molt malament. Persones que a poc a poc s'han anat recuperant, però, evidentment, som un col·lectiu més fràgil i això ens ha passat factura. No sabem, del nostre col·lectiu, no tenim molta informació de gent que, desgraciadament, hagi mort per el Covid. Però sí, gent que ha estat a casa amb problemes serios. Sí. Jo personalment ho vas viure amb tranquil·litat, amb por, o sigui, amb por. Tothom crec que tenia por, o sigui, fins que no van arribar les vacunes tenien molta por, com la resta de la població, però nosaltres més, perquè sabien que...
I després de la pandèmia heu notat que hi hagi més gent que s'hagi volgut sumar al vostre col·lectiu per fer també més que reclamacions una mica més de xarxa o no?
Jo crec que som sempre un col·lectiu que... O sigui, a veure, és difícil mantenir durant 5 anys una atenció... continua, no? Això és complicat, no? Diguéssim que en les nostres concentracions som uns 30, 40, 45 persones...
Déu-n'hi-do, perquè sou cada 15 dies.
Exacte, per això.
No és una vegada al trimestre.
No. És complicat, eh? I el que sí sabem és que és... O sigui, la gent... Hi ha moltíssima gent, però la gent a vegades ve, a vegades no ve. O sigui, les persones que nosaltres, que som de la Junta i estem cada 15 dies, ho veiem. O sigui... És com un relleu, o sigui, avui no vinc, però dins de 15 dies, i jo tinc una cosa claríssima, en el moment que realment per al que sigui la plataforma tingui un problema gran, o no nosaltres, sinó que ens imposin un problema gran, amb un cop de pitu, vulgarment dit, hi serem tots. Això jo ho tinc claríssim.
No defalliu, és un col·lectiu que no defalleix,
no.
Per
suposat
sempre,
que no. Volem parlar també, si ens deixes, de totes les nostres...
Digues.
La nostra història.
Sí, no, volia aclarir que quan has fet la pregunta de si el nostre col·lectiu havia patit o no el tema de la pandèmia... clar, he pensat només personalment.
No, però t'ha quedat clar que...
No, però és veritat, ha sigut el col·lectiu més castigat. Vull dir que van haver-hi, desgraciadament, moltes morts i el tema de les residències, que no estaven preparades per aquest fet, els van trobar que no sabien... Bueno, i això va ser general, no sols les residències, que les van patir molt, degut també a la precarietat, o millor dit, a l'edat de les persones, que són ja molt més sensibles, no? Però va ser una pandèmia molt dura, l'hem passat francament malament.
Jo abans de que acabem...
Siguem cinc minutets, ens queden, i que
expliquem una mica... una mica la història de les nostres mobilitzacions i les participacions que tenim.
Perquè la gent també, si s'escolta, pugui dir, ah, mira, potser m'interessa.
Exacte. Vull dir una cosa important.
Digues.
El dissabte, proper, el dia 7, hi haurà una manifestació davant de la Mútua de Terrassa, precisament per seguir amb el tema sanitari. Són 49 entitats les que convoquen. Entre elles, moltes associacions de veïns, moltes plataformes que tenen que veure amb la gent gran, plataformes que tenen que veure amb sanitat, alguns sindicats...
I vosaltres també.
Exacte. I castellers, per exemple. O sigui,
però entitats de caire cultural i social que també consideren que és important.
Exactament.
Què reclamareu davant de Mútua Terrassa?
Pues, per exemple, les llistes d'espera, per exemple, els especialistes, bàsicament.
Millores sanitàries
i això, les llistes d'espera són impossibles. I
que mentre no tinguem l'hospital, lògicament que ens tornin la possibilitat d'atendre amb especialistes aquí a Sant Cugat.
I una cosa que et volia també preguntar-vos, el fet de que també havíeu dit que la gent es pensa que tothom que viu a Sant Cugat és ric i no és així, que hi ha aquesta realitat, sempre es parla de la gent jove que ha de marxar. Coneixeu gent del col·lectiu de la gent gran que ha hagut de marxar perquè una vegada tenen la pensió no poden viure a Sant Cugat, per l'alt nivell que
exacte.
Representa?
Sí, sí. Home,
això
pensa...
existeix.
Sí, existeix. Bueno, ho sabem tots. El lloguer mitjà són 1.000 i pico d'euros. Vull dir, pensions com les nostres no es pot atendre.
Jo conec un cas d'una persona que a més han vingut a la plataforma a veure si podem ajudar, que ens ho hem de pensar molt sèriament. A veure, Promusa té uns pisos que són per la gent gran. En aquests pisos han de signar en un plec de condicions que són només pisos per gent que té tota l'autonomia. Clar, però la gent ens fem gran. Sí, no? I aleshores conec el cas d'una persona que li han diagnosticat Alzheimer que necessita que hi hagi algú que estigui amb ella i que quan un viu en un pis en aquestes condicions de Promusa és perquè no té diners. Aleshores ha de sortir, o sigui, ha sortit, de fet està a casa de moment de la seva filla, ha de sortir de Promusa i no hi ha continuació. Què fem amb això? O sigui que aquest és el problema. O sigui, no hi ha residència pública i no pot pagar una residència privada.
Arribem a l'últim minut de l'entrevista i de l'espai per la gent que ens escolta. On us pot trobar? Cada 15 dies, on us concentreu? Una mica el resum perquè la gent sàpiga i si vulgui sumar la vostra causa.
Perfecte. Doncs em dirigeixo a tothom que ens vulgui fer costat. Ens trobarem cada 15 dies davant de l'Ajuntament a les 12 del migdia. Vol dir que si aquest dilluns passat vam estar presents, d'aquí 15 dies serà la pròxima concentració.
Els dilluns, cada 15 dies a les 12 del migdia.
Davant de l'Ajuntament.
I allà trobaran sempre, com a mínim, una quarantena de persones.
Ahí estem. Sí, sí.
I per treballar amb totes aquestes peticions que feu per millorar la vostra vida i, com diu el Josep Maria, perquè teniu molta pressa.
Exacte, efectivament.
Hem parlat amb la Neus Medina i el Josep Maria Bové de la Plataforma de Pensionistes. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès.
Gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
Exacte.